Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joventí, Balcells. El Parlament ha aprovat la creació d'una comissió per investigar els abusos sexuals a tots els àmbits. Ho han fet amb el vot a favor de tots els partits, menys de Vox i el Partit Popular, que hi han votat en contra, i l'abstenció del diputat d'Units per Avançar, Ramon Espadaler. Judit Casellas, des del Parlament. Bona tarda.
Bona tarda. Amb l'acord perquè la comissió sigui àmplia i no se centri només en el si de l'Església, sinó que s'ampliï també a l'àmbit educatiu, esportiu i de lleure, la majoria de grups polítics hi han votat a favor. El diputat del PSC, Raúl Moreno, i la diputada d'Esquerra, Raquel Sans, han explicat, però, que caldrà la cooperació de totes les institucions, inclús a l'eclesiàstica.
L'Església al nostre país ha reconegut casos d'abusos sexuals. Després d'anys de silenci i d'impunitat, ha demanat perdó a les víctimes i ara cal la seva màxima col·laboració en l'esclariment dels fets dels quals se'ls acusa.
Una comissió d'investigació que ens ha de permetre sol·licitar totes les compareixences que siguin necessàries per esclarir els fets, també tenir accés a tota la documentació, també als arxius canònics que ens han de permetre esclarir aquestes qüestions.
Ciutadans, per la seva banda, ha deixat clar que treballarà perquè la comissió compleixi l'objectiu pel qual s'ha creat, investigar els abusos a tot arreu i que no sigui un atac contra l'àmbit religiós.
Pues velaremos porque en esta comisión no se convierta, en un aquelarre contra la Iglesia Católica. Para nosotros es muy importante.
El president del grup d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, s'ha desmarcat de la posició de vot del seu grup.
Gràcies, Judit. N'estarem pendents i seguim en política perquè el Congrés dels Diputats celebrarà aquest dijous a la tarda un ple de constitució de la Comissió de Secrets Oficials. La cambra designarà els seus membres d'acord amb la resolució que va emetre la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, amb el vistiplau de la mesa i la junta de portaveus, que rebaixa de 210 diputats de majoria absoluta, 176 el nombre de suports necessaris que caldrà per tirar endavant aquesta comissió. Tot plegat per evitar el veto del Partit Popular a les forces independentistes. Els diputats votaran en urna una llista de noms i el canvi de sistema que ha de permetre que siguin nomenats un membre de cada grup parlamentari, inclòs Bildu i Esquerra. Una votació que finalment també tindrà l'assistència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha ajornat el seu viatge previst per aquest mateix dijous i divendres a Polònia i Moldàvia. El cap de l'executiu ha pres aquesta decisió al no tenir garantits els suports dels seus socis de govern al pla de xoc contra els efectes de la guerra a Ucraïna. I encara un apunt més pel que fa al Catalangate. El vicepresident del govern, Jordi Puigneró, ha reclamat la dimissió de la ministra de Defensa, Margarita Robles, per la justificació de l'espionatge a polítics i membres de la societat civil catalana en una sessió de control al Congrés. Ho ha dit des de Nova York.
La ministra Robles ha deixat clar que contra l'independentisme tot s'hi val, fins i tot saltar-se la democràcia i vulnerar els drets fonamentals dels ciutadans de Catalunya. La cosa ja no és si la ministra dimitirà o no, sinó quan dimitirà. I sobretot, aquesta dimissió no serà a costa de no investigar. Per tant, exigim la investigació d'aquests fets tan greus de les clavegueres de l'Estat.
Després de les declaracions de Robles, també els partits independentistes i el president de l'executiu català, Pere Aragonès, també han demanat el cessament de la ministra. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones i han comissat 1.500 plantes de marihuana en un operatiu antidroga a Lloret de Mar i Maçanet de la Selva. I ara els esports amb Pau Massí.
En bàsquet, a 9:15, el Barça juga contra el Bayern de Múnich. El tercer partit dels quarts de final de l'Eurolliga. Els blaugranes estan obligats a guanyar els dos partits que disputaran aquesta setmana a Alemanya, si no volen jugar-s'ho tota l'última carta en un cinquè partit al Palau Blaugrana. Els de Jacique Vicius afronten la trobada amb la novetat de Corey Higgins, que després de 2 mesos de baixa ha estat entrenant amb normalitat i podria gaudir dels primers minuts aquesta nit. I encara en bàsquet, el Baxi Manresa juga també avui al 9 Congost, el partit contra el Betis corresponent a la jornada 32 de la Lliga ACB. A les 8 del vespre, els del Baja rebran uns andalusos necessitats de victòries per allunyar-se del descens. L'equip de Pedro Martínez es va emportar al partit de la primera volta per un contundent 64-106. I el president del Barça, Joan Laporta, juntament amb els membres de la junta directiva Elena Font i Jordi Llauradó, es reuniran demà dijous amb l'Ajuntament de Barcelona per presentar els canvis en el projecte de l'Espai Barça per poder donar llum verda a aquestes obres. A la reunió també hi assistirà l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i els tinents d'alcaldia, Jaume Collboni i Janet Sanz. També es pretén tancar l'acord perquè el Barça jugui a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant la segona part de les obres a l'Estadi Blaugrana.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva al toc de les 6 i ara els deixem de nou amb el Tot anirà bé i l'equip de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta. Descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 5 i 6 minuts. Que ràpid passa el temps. Jo no sé si vostès se n'adonen. Segurament és una conseqüència directa d'aquesta cosa que encetem a les 3 de la tarda. El Tot anirà bé, que comença a desfilar gent per aquí. I gent molt interessant, no? Si vostès se n'adonen, a les últimes dues hores aquí ha passat absolutament de tot. I el que passarà? Perquè ens acompanya la Lídia. Hola, Lídia, què tal?
Molt bona tarda, què tal?
Que t'hem vist triomfant molt aquesta setmana.
Gràcies.
No? Tenim el Toni Girabal. Bona tarda, Toni.
Bona tarda.
Què tal el taxi avui?
Bé, bé, anar fent.
Anar fent?
Anar fent.
Amb llum verd molta estona o no?
No, es nota que hi ha una mica més de feina. Es nota que hi ha vingut més turisme, que s'està animant.
Saps en què es nota molt? Amb les moltes bermudes que es veuen pel Passeig de Gràcia, amb cames molt blanques, mitjons blancs i sandàlies.
I samarretes que porten.
Que això ho haurien de prohibir per llei a algun lloc. Bueno, no és igual si és l'Estat, a Catalunya o allà on sigui.
Però jo sempre m'he preguntat si ara, a l'abril, van així, a l'agost van en tanga leopardo. Perquè, clar, si ara van mig espullats, a l'agost com aniran?
Però és que venen de llocs on fa molt de fred.
Sí, sí, no hi ha.
No? I com això és una tertúlia de clients i de clientes, avui hem convidat a una persona que representa un sector diferent als que hem tingut fins ara. Avui tenim el sector dels casaments, que del tema sogres, avui hem de parlar de sogres.
Hem de parlar de
jo
sogres,
crec que tu
totalment.
Tens unes quantes anècdotes
d'això,
Lídia?
Unes quantes en tinc.
Perquè la Lídia Canyelles és de l'empresa Wedding... Ella és Wedding Planner,
sí.
I té el Lídia Zeven.
Lídia Zeven, sí, senyor.
M'agrada molt, tot, tot molt anglès.
Tot molt anglès.
Com es diu la teva carnisseria, Carles?
Hola.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Com es diu la teva carnisseria?
La meva carnisseria es diu Carnisseria Elisabeth.
Com ha de ser? No, un nom dels de tota la vida.
El de la meva dona.
A la teva dona es diu Elisabeth.
És la jefa, tu.
Talla
jefa.
Bé, talla bé.
Tot, ho talla tot.
Talla fins i tot el bacallà, no? Malgrat sigui una carnisseria, es talla absolutament tot. Molt bé, doncs avui veureu que hi ha una quarta persona al nostre estudi que jo crec que ens ho farà passar molt bé. Quin tipus de... Tu ets autònom.
Sí.
Sí. Tu, Lídia?
També.
També. Tu, Toni?
També.
M'imagino, Àlex, com estàs? Bona tarda, Àlex.
Bona tarda, molt bona tarda.
L'Àlex Martínez Vidal és guionista de comèdia, m'ho hem posat aquí.
Sí, correcte.
Però jo crec que és guionista de comèdia, de tele, del que calgui.
Autònom, de tot.
Autònom.
Qualsevol cosa et fot un guió.
I ha escrit, és veritat, això. I ha escrit un llibre que, de veritat, és divertidíssim en un tema tan complicat i fumut com és el dels autònoms, no?
Sí, sí, sí.
El llibre es diu Autònomos, guia il·lustrada para ser tu propio esclavo.
Això mateix.
Està molt ben explicat, això.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Què sí, va ser? Sí. Després d'una declaració d'IRPF, quan prendre la decisió?
Abans, perquè després de l'IRPF estic un mes plorant, llavors això ho haig de fer abans, el llibre. I va néixer fent uns dibuixets que feia a Instagram sobre la meva vida d'autònom.
Uh-huh.
Llavors vaig dir, a veure si aquí potser hi ha un recorregut per poder fer un llibre. I com ja molts amics em tenen com l'autònom de capçalera,
sí,
que tothom em pregunta coses, i com faig això, com faig allò, com faig tal... I que vaig a resumir tot el que he après durant 15 anys d'autònom en un llibre, i que barreja doncs, una part divertida, una part més àcida i una part útil. He intentat fer aquest mix.
Allò que uneix a tots els autònoms és el desig de deixar de ser-ho?
Depèn, perquè jo sóc un autònom feliç.
És ah, sí?
A dir, sí, sempre ho dic, perquè el llibre té aquest punt també molt crític també amb l'Estat i amb certs aspectes de ser autònom,
mm-hmm,
però jo crec que si tu estàs fet de la pasta de ser autònom, que no tothom ho està fet ni està preparat, crec que ser autònom és fantàstic. Per tant, jo no ho canviaria, i sempre dic el mateix, ser autònom, si estàs fet de la pasta per ser-ho i reuneixes les característiques per ser-ho, està molt bé, ser autònom en aquest país, no tant. No
ja,
tan bé.
Ja, això és el que marca el fet diferencial. No? Va, parlem de les vostres experiències com a autònoms. Deixem que s'estreni el Carles, no? El Carles Santiago, que té la carnisseria Elisabet,
sí,
al mercat de...
Les Corts.
De Les Corts, ben a prop d'aquí, no?
Està aquí al costat.
Carles, explica'ns una mica. Des de quan ets autònom, tu?
Doncs mira, jo he sigut autònom amb la meva vida diverses vegades. però aquesta darrera des del setembre del 2020.
Ah, no fa tant, doncs?
No, just després de la pandèmia. Quan van obrir portes, de fet vam agafar la parada abans de que arribés la pandèmia.
Sí.
Vam signar la parada just 3 dies abans de que arribés la pandèmia.
Quina sort, eh?
I no vam poder obrir fins al setembre.
Que bé.
Sí, va ser fantàstic.
Pagant lloguers, pagant aigua, tot. Pagant de tot, no?
Absolutament tot.
Ja veus que bé.
És,
us va molt bé? Us va bé ara o no?
Bueno, ha sigut... Ens va bé, sí. Tenim la sort que ens va bé. Però sí que és cert que agafar un negoci després de gairebé 6-8 mesos tancat, tornar quan la gent ha agafat el costum d'anar a altres carnisseries perquè aquella estava tancada i tal, ha costat una mica més del que pensàvem.
Ja.
Però estem contents.
Ah, ja ho teniu, eh? Està molt bé. Avui ja us dic ara que en les anècdotes de les professions, avui el Carles ens ha parlat de coses... Crec que riurem una mica, eh? Tu has tingut una setmaneta xula, també.
Molt xula.
Després
molt
en parlem.
Xula, després en parlem,
però
sí.
Però ha triomfat molt a la Bridal Week.
Bueno, aviam, és una setmana que és important també per tot el sector nupcial.
Has estat amb Victoria Federica.
Sí, he estat amb Victoria Federica.
Victoria Federica, que parlen d'ella com a la gran revolució. Llegia l'altre dia, no sé què, l'avantguàrdia.
És la gran influencer. Ara es veu que s'ha tornat influencer i està a tots llocs, però em feia... Jo us acabaré d'explicar, que feia una mica com de pena, perquè tenia el president de Pronòvies i tal, i no li havien explicat qui era aquella gent, perquè no els hi va dedicar ni 5 minuts. No sabia, jo crec que no sabia ben bé
on estava. L'havien agafat, l'havien portat allà. Això és probable que passi, no? Vull dir...
És fort, però crec que és així, perquè, bueno, a part, tinc bona relació amb bones blogueres del sector nupcial, i elles inclús ho deien, diu, és que està totalment desubicada, o sigui, no sap ni qui sóc jo, ni qui és... o sigui, ni Alessandra Rinaudo, que és la dissenyadora oficial de Pronòvies. O sigui, és heavy, però és així.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Escolta'm, autònoma, des de quan, Lídia?
Uf, des de fa ja gairebé 7-8 anys. Déu-n'hi-do. I cada vegada l'esglaó com que es fa més alt. I ara, amb aquesta reforma, és com que ens fa una mica de miedo.
Però tu ara que estàs disparada en el món dels negocis...
Sí, però igualment, o sigui, ja nosaltres tenim pics de facturació al final. Llavors hi ha mesos que no hi ha tanta facturació o no n'hi ha.
Ja.
Llavors... Aquí ens hem d'adaptar una miqueta a les conseqüències. És a dir, potser nosaltres, els mesos setembre, octubre, novembre, és els mesos de més facturació,
sí. Vale,
per dir-ho així, perquè és el moment que acabem, diguéssim, les contractacions. Sí que és veritat que després de Nadal també hi ha contractacions. Sant Valentín, que vam parlar aquí, Sant Jordi, també és una bona època de contractació. Aquestes setmanes també són bones. Però sí que hi ha mesos, juny, juliol i agost, que... gairebé no n'hi ha de contractacions, val? I llavors, clar, és diferent. Aquests pics de facturació, que diem nosaltres, aquí hauríem de mirar, aviam a quins sectors poden fer aquesta nova reforma, jo crec.
No creus, Toni, que un dels grans descobriments que té l'autònom quan finalment arriba a ser autònom és l'existència del dia 20?
Sí, bueno, això és part...
És horrorós el dia 20, no? El dia 20 cada 3 mesos, eh? Sí. Això és veritat. Però el dia 20, aquell dia que et carreguen, no? Jo tinc un amic que separa els IVAs directament quan els cobren.
Ben fet.
Sí, no, és un gran sistema.
Sí.
L'hem de fer. Però mentre no el fas, t'arriba aquella cosa, aquella domiciliació, no? Que de sobte dius, què ha passat aquí, no, Toni?
Bueno, que et deixa el compte zero. Perquè dius... vas comptant amb uns diners que dius, mira, veus, vaig tirant i després de cop i volta, cataclanc, et baixa, no? I dius, ostres, ja fer un ingrés d'algú, perquè si no, no arribo. Sí, el dia 20 és molt, molt fumot.
Fa molts anys que ets autònom o no?
Jo des del 2011, que em vaig reinventar.
El 2011 et vas reinventar. És veritat que abans eres...
Jo era cap de compres en una empresa de la construcció.
Ja veus.
Sí. I el 2009 va tancar, bueno, se la va encarregar, i després vaig estar 2 anys aturat, perquè en 44 anys no et vol ningú, i menys al principi d'una crisi, i com que el món del taxi m'agradava, que jo volia fer-ho de jovenet i a casa no m'han deixat, dic, ara és la meva, i ara m'hi poso. I sí, i aquí estic.
De fet, Àlex, molta gent arriba a ser autònom d'aquesta manera, no?
Sí, molta gent s'hi troba sent autònoma o ha seguit el camí, doncs, com dius tu, no, Toni, ha seguit un camí més establert. I jo crec que hi ha una cosa que hauríem de canviar a nivell d'educació, i és que de petitets ens diguin, ei, podeu ser autònoms, perquè ningú t'ho diu. És a dir, tothom estudia, treu la nota, fes la teva vida, fes no sé què, entra una empresa... I això s'ha acabat. Ja ningú entra a una empresa i ja estarà tota la vida. Crec que cap dels que som aquí hem estat tota la vida en el mateix projecte, no? I això ens ho hem de dir de petits. I com els meus pares són autònoms, i jo ho he vist a casa, és a dir, he vist els meus pares sense caps, sí, i sense horaris, per bé i per malament, perquè té la doble cara, llavors... Jo veia que era possible, no?, fer-ho. Llavors, ja des de petitet, jo ja anava de dir, ei, jo vull fer les meves cosetes, perquè tinc molta intolerància, doncs, això, als horaris fixes, a que em diguin què haig de fer i tal, i vaig dir, jo vaig aconseguir ser el meu cap, no?
Però al final ets autònom, i moltes vegades ets autònom, i tens horaris, i tens entregues, i tens històries, acabes treballant més del compte, fins i tot, no?
Depèn de com tu montis.
Això és veritat.
Jo crec que hi ha dues fases. Hi ha la inicial, que és currar molt, fer una miqueta de calaixet, aconseguir muntar-te una miqueta bé i després ja muntar-te una mica més a la teva mida, que és una mica l'estadi on estic jo ara mateix, que em puc permetre, doncs, dir a les 10 del matí vaig meter a la piscina i no passa res.
Ole.
I això, clar, és una mica el que defenso en el llibre i parlo de tipus de projectes que et poden acabar per... Res és fàcil i tot costa molt curro i no vull semblar el típic coach barato, però que si tu muntes una mica bé... És possible, i per mi compensa. És a dir, el fet de poder potser estar un dissabte currant, però em compensa la llibertat que em dona la resta de la setmana i de l'any, no?
Jo crec que és interessant, no?, que ara hagi fet el matís de currar el dissabte, perquè probablement qui estigui escoltant el programa i digui, oh, se m'ha les 10 del matí a la piscina. No significa que treballi menys hores.
No,
és
no,
que
no.
S'organitza la feina com vol, no?
Clar. T'organitzes la feina a la teva manera, amb els teus horaris. Jo, per exemple, m'agrada fer la migdiada, i és una hora que em bloquejo sagradíssima. Llavors, i que em diguin el que em diguin, jo, no, aquesta hora estic fent la migdiada, ja està. Llavors,
deixa'm per fer-me jo una mica la idea de la teva vida laboral, eh? Te vas a les 10 a la piscina?
Sí.
Fins a quina hora, aproximadament?
De 10 a 11.
O sigui, fas esport. Uns 1.500, 1.500
metres.
No,
perquè faig mitjoreta, després una mica de sauna, tampoc
ens estressem. Ah, i un massatge...
Sí, correcte.
Està bé. No, ho fas bé.
Sí,
aleshores, surts a les 11...
Sí, no hem parlat l'hora que em llevo, que és a les 6.
A les 6 del matí. Treballes abans de la piscina?
Sí, clar, evidentment, home.
Ah.
No em llevo i vaig a la piscina.
Ah, no, jo què sé.
Em llevo, treballo, faig les meves cosetes allà en calçotets a casa.
Treballes a casa?
Normalment sí. Tenim un estudi amb una empresa que tinc de disseny i tal i qual, on vaig sovint, però molts dies treballo a casa, tinc allà el despatxet muntadet i estic allà a la Martadet.
Treballes en calçotets?
Sempre.
De veritat?
Sí. Ara no, perquè sóc a la ràdio, per respecte a vosaltres, però en general
no,
sí.
No, si vols, no hi ha cap problema.
No.
Però, o la foto trucaríem que vinguessin les companyes de xarxes socials. Seria
no vull generar impactes, no? Innecessaris a la vostra memòria.
No. De veritat, és a dir, aleshores, corres a casa un rato, te'n vas a la piscina.
Sí.
11:15, tornes a casa.
Treballo, dino, migdiada, i per la tarda, doncs, 2 o 3 horetes.
I ja està. No sona malament, no? Com ho veieu vosaltres?
Bé, o sigui, ho veig bé, el que passa que hi ha dies que potser amb una núvia li agafa la nakiri i decideix que no es vol casar. I llavors en aquest moment, o que el restaurant tanca i llavors has de reaccionar en aquest moment. Llavors aquest horari, que és perfecte, meravellós, i que a mi també m'encanta i que intento complir-lo al màxim. I tinc dies temàtics també, o sigui, jo tinc organitzat per dies temàtics la setmana. És a dir, els dilluns és de creació, el dimarts de reunió...
Ah, molt bé, això. Veus, si t'ho permets ser autònom. Sí, hi ha dies que no pots, que tens una urgència, evidentment.
És inviable, o sigui, al final es tracta d'això. I una cosa que m'ha agradat molt, que has comentat, del tema dels autònoms, amb el tema d'estudiar. Amb això no puc estar més d'acord amb tu, perquè jo, per exemple, jo he estudiat primer de dret i soc periodista, en aquest sentit, però, d'altra banda, jo vaig sortir fent de periodista corporatiu, periodista dintre dels events, és a dir, jo anava a 0,80 a cobrir gales del CID, etc. I jo vaig dir, oi, això se'm dona bé. Se'm dona bé tota la producció, se'm dona bé tot això. I d'aquí va néixer l'Idias Events.
Clar.
Va néixer d'aquesta producció.
Llavors, moltes vegades fem el camí convencional i d'allà descobrim d'una altra manera que hi ha un camí. I no tothom és vàlid per ser autònom, no. O no tothom ha de ser feliç sent autònom. És a dir, que de vegades sembla que quan jo dic, no, és que ser autònom està molt bé, tothom, hi ha gent que diu, no, home, no, perquè ser salariat és millor, els autònoms us ho expliquen. Vale, si a tu t'està bé, perfecte. Però no, o sigui, jo no dic que tothom valgui per ser-ho, ni que tothom tingui les característiques per ser-ho, però si les tens, és un camí i que només, mediàticament, només se'n sent queixar-nos i plorar, i ho hem de fer, perquè realment crec que com està el pati és dramàtic i això s'ha de canviar, però crec que també és un camí molt noble i molt xulo. No?
Deixa'm dir-te que abans parlaves que la gent jove no se l'ensenya, l'altre dia llegia un informe, i és brutal, que com el 53% de la gent que surt de la facultat ara surt amb ganes de muntar una empresa, una start-up. Per tant, jo no sé si s'ensenya o no a l'escola, però sí que d'alguna manera, i aquí les xarxes socials, els comentaris, l'emprenedoria, totes aquestes coses de les que parlem, tenen una influència directíssima en què la gent, efectivament, doncs vol escapar d'alguna manera del que seria el model tradicional de feina.
Absolutament,
no?
Absolutament. I més a més, veient com funcionen doncs, la resta d'Europa, Estats Units,
clar,
veus això, t'emmiralles i la gent que té ganes d'emprendre, doncs és natural, perquè és un camí xulo, que jo crec que si, torno al tema, si des de l'Estat i des de l'educació empenyés una mica més a emprendre, hi hauria un sistema d'emprenedors més saludable i crec que tot aniria millor si a aquests emprenedors els hi posés una mica més fàcil.
Escolta'm una cosa, m'encanta el diccionari de l'autònom. O sigui, només començar el programa, he llegit, tu deia abans, he llegit avui la definició de jubilació,
sí,
que m'ha agradat molt, m'agraden molt totes, però jubilació és del latín utopium lejanum. Diu, da igual su significado, probablemente nunca podrás disfrutar de ella. És veritat.
Sí, 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 sí.
No? Vosaltres us plantegeu jubilar-vos o no?
Jo sí.
Tu sí, eh?
Home, i tant. Jo tinc claríssim que he pagat... Bueno, i ara mateix jo porto 41 anys cotitzats.
Ja. Yeah.
Doncs jo espero cobrar, no? Bueno, no cobraré gaire, però espero cobrar. Tinc,
no, està molt bé.
Tinc aquesta esperança.
Lídia, tu, mentre algú es volia casar, allà hi ets, no?
Allà, de moment, allà hi soc. Home.
Molt bé. I tu, Carles, què?
Jo, jubilar-me, no ho sé, però deixar de treballar, tinc ganes de...
Ah, bueno, però això calen altres factors. Autònom, del latín autoempleadum. Personas sin jefes que paga una cuota al Estado para poder trabajar. A cambio, en caso de precariedad o de pandemia mundial, recibe todo tipo de ayudas, como, por ejemplo, nada. Això és boníssim, eh?
Bueno, sí, sí, era aquest diccionari així... Posat tot facilet perquè s'entengui bé.
Diu, baja. Del latín, dejas de cobrarum. Potser no ho hauria de fer. Estic fent spoiler del llibre.
No, endavant. Hi ha moltes més pàgines, hi ha dibuixets que no es poden transmetre per la ràdio.
No hi ha acabat, eh? Ah. Dejas de cobrarum, es diu, baja. Diu, uno, para la persona asalariada, periodo en el que deja de trabajar por una causa justificada sin dejar de cobrar. Dos, para el autónomo, señora de poca estatura. És boníssim. És boníssim.
Gràcies, gràcies.
I aquest també és molt bo. Gestor o gestora. Diu, del latín, psicologum del dinerum. Persona que t'ajuda a traducir lo que te pide el Estado a tu idioma. Quan et comencen a parlar del modelo. Oh. Hi ha la paraula modelo.
Ja m'estic marejant, m'ho estàs dient tu.
És o no? No? Sí, sí. És a dir, perquè, clar, modelo en el sector de la Lídia vol dir una cosa, però en el sector dels autònoms vol dir una altra. El modelo 457, jo m'equivoco sempre, els dic sempre malament. Tu tens molts modelos, també?
Jo, no ho sé, jo tinc un gestor que se n'encarrega de tot.
Jo igual, eh? Jo igual.
Jo també.
Sí, jo.
Diu, milagro, mira, Toni, milagro, lo que pide de rodillas un autónomo el día 30 de cada mes para poder pagar la cuota. No?
Sí, sí.
És boníssim.
Molt bé.
Bueno, en fi, i tenim els 10 manaments també a la part final del llibre.
Sí, al
no?
final, un resumet dels 10 manaments. Insisteixo que és la meva visió personal sobre ser autònom, a gent li valdrà, a altra gent no, i no té res tècnic ni econòmic el llibre, ho aclareixo, perquè jo sóc un absolut desastre.
Ja, yeah.
Però també això és esperançador, perquè jo sóc un desastre amb els números, com dius tu, ho diu el concepte de los modelos y les gastos deducibles, ho diu tot, però tinc una gestora que s'encarrega de tot.
Clar.
I jo m'encarrego que ella s'ocupi, i això pues, em costa més pasta que si jo m'encarregués de certes coses, però he aconseguit viure sense patir aquesta part, que realment és demencial entendre com funciona tot això.
Deixa'm dir-te que és gairebé perquè li haguessis dedicat el llibre.
La gestora està als agraïments, no a les dedicatòries, i va venir a presentar el llibre amb mi. Vaig presentar el llibre amb la Mari Carmen, des d'aquí una abraçada.
Es diu Mari Carmen?
Mari Carmen.
Jo sóc molt fan de totes les senyores que es diuen Mari Carmen.
Doncs endavant.
No, és veritat. Ahir parlava el programa i vam fer un programa sobre els nous noms.
Sí.
I jo li preguntava al senyor de l'IEC quantes Mari Carmens hi ha. Clar, no m'ho va saber dir.
Ja.
Però em va dir que poques.
T'ha comptat encara, però
sí,
poquetes.
Però molt poques. No, no hi ha Mari Carmes, no hi ha Maria Tereses, no?
Maites.
Maites sí que n'hi ha alguna. Sí. Ah, bueno, però és el mateix, és Maria Teresa, no? Escolta, Àlex, a mi hi ha una cosa de veritat que m'al·lucina molt, no? Què és el ser humorista? Vull dir, el fer guions perquè els altres riem, no? Això, a mi, jo és una cosa que l'admiro moltíssim. I sempre pregunto el mateix, això com es fa? És a dir, tu t'aixeques al matí i et poses a fer una broma i et surt la broma.
No tinc resposta, eh? El llibre s'ha fet amb patiment i els guions es fan amb patiment. Jo, de vegades, quan t'enfrontes a un guió, has de fer un acudit d'un tema, no saps per on anirà. I llavors et poses i és com, bueno, haig de trobar la manera, haig de trobar la manera i ho has de fer, no? O clar. Tu, com hi hauria gent que dirà, com fas un programa de ràdio cada dia? Yeah. No sé com ho fas. I tu, doncs no ho sé.
Vens i fas, no?
M'hi foto i ho faig, no?
Clar.
I hi ha una part d'ofici una mica abstracta que és difícil. I amb aquesta pregunta també, que o sigui, ho lligo perquè crec que té sentit en relació a la pregunta que m'has dit. Vaig aprofitar la pandèmia com a autònom per muntar un projecte que es diu la IAM School, que és una escola de comèdia online.
Ah, que bo!
On tot de guionistes i còmics i còmiques expliquen tots els processos creatius, tenim des d'Alberto fins a Ignatius, fins a guió de ràdio, de tele, de tot, i ens expliquen tot el procés que hi ha darrere, perquè tot i dir-te no ho sé, hi ha tècniques que molts cops arribem de manera intuïtiva, però moltes vegades són recursos que ja existeixen i llavors són maneres de un acudit té una estructura sempre igual i tot això doncs, s'aprèn i aprens és com un múscul, eduques el cap a treballar això.
A mi em fascina el que ha generat la pandèmia. És a dir, més enllà dels grans titulars, més enllà dels desastres, més enllà de les dificultats econòmiques, la quantitat de llibres, obres de teatre, cançons, iniciatives d'aquestes característiques és absolutament espectacular. Jo crec que des que vam començar el programa el mes de setembre, no hem parat de saludar gent que ens explica el que ha fet durant la pandèmia.
Totalment,
no?
Totalment.
És brutal.
Ens hem reinventat tots.
Què dius?
No, dic que ens hem reinventat tots. Jo sí, també sí. Vaig fer un school per a nòvies.
Doncs pues mira.
Un school per a nòvies?
Sí.
Fer un school per a nòvies?
Un school per a nòvies?
No, perdona. Un school per a nòvies? Què és això?
Pues, en vés de ser una wedding planner general i que, o sigui, que hi ha gent que no es pot permetre un servei
¿cómo
de wedding
¿Cómo ser una buena novia? M'estàs dient, ¿cómo ser una
no,
buena
¿cómo
novia?
No, ¿cómo organizar tu boda paso a paso sin estrés desde casa?
És una mica en femenino.com, això que m'acabes
claro,
de fer.
O sigui,
molt bona idea, és molt guai.
Bona, o sigui, però al final era una manera de que tothom estava plaçant els seus casaments.
Que sàpigues que hem de parlar amb calma d'això. Com es diu, has dit?
School per a nòvies.
School per a nòvies, és brutal, això. Escolta, Àlex, magnífic. Moltíssimes gràcies per venir avui
a vosaltres per convidar-me, molt feliç.
Ha estat
aquí.
Un plaer i ens trobem pel barri.
Fantàstic, sí, no? Som veïns. Anem veïns. Saludant de tant en tant.
Exacte.
Allà, anant al gimnàs, on et saludo sempre s'apunta a entrar al gimnàs.
Ah, perquè anem al mateix gimnàs.
Jo vaig al Claró,
jo
per cantonar.
Ah, no. Jo vaig al Dino una miqueta més amunt.
Ah, tu vas al
Castellejos. No, per a Claret. Més a prop del Claró.
Sí, més a prop.
Veus? És que és el barri, és parlant del barri. Gràcies, Àlex.
A vosaltres, vinga. Merci.
3 minuts, 6:15. Fem una pausa molt breu, així deixem que l'Àlex pugui sortir amb calma i quan tornem ja enfilem directament aquesta mitja hora de ràdio que ens queda carregada d'anècdotes i també de les vivències de la gent que avui ens acompanya. El Carles Santiago, el Toni Girabal i la Lídia Canyelles. Ara mateix tornem.
Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Feina, nens, rentadores, exàmens, factures, sopars... Atura't, desconnecta. Tot el que necessites ho tens molt a prop. Vine a Montserrat i endinsa't en un parc natural amb un patrimoni geològic únic. Viatge amb el cremallera i el funicular, visita el santuari, puja l'aeri. Molt per fer, molt per veure, molt per viure. Molt Montserrat.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín. I've been staring up at the
grayest skies, trying to find myself some luck. Hi ha una cosa que és meravellosa, que són les converses que hi ha quan es tanca el micròfon, perquè, clar, el Carles és la primera vegada, tinc la sensació que no serà l'última, que ve el nostre programa, està explicant les especialitats de la carnisseria Elisabet al mercat de les Corts, I ens està escoltant l'Elisabet, la teva dona?
Sí, segur.
Elisabet, que sàpigues que ja ha venut 3 botifarres. És veritat. 3 botifarres de Roquefort amb ceba caramelitzada. I perquè he hagut d'obrir el micro, perquè el Toni jo crec que li volia fer un encàrrec de llibrets, també, no? Estaves explicant que els llibrets són el que la gent compra més fet, ja, no?
És una cosa al·lucinant, perquè jo penso que tot evoluciona. I la gent està en una part còmoda, ara ho parlàvem, no? I és arribar a casa i fer-te el dinar està molt bé, però si el tens mig fet, ja és com...
Clar.
Això de fer-te les mandonguilles a casa, si les pots comprar fetes,
yeah,
no? Doncs pues això, i és ficar el forn i punto pelota. Tot.
Perquè a més és allò, mandonguilles com es fan, que és un altre... És un altre concepte, no?
A mi m'agrada cuinar,
A mi també m'agrada.
A mi m'agrada cuinar i soc cuinetes. Però sí que és veritat que el llegar i que es puguin escalfar és estupendo i meravellós. El dia que tens pressa...
M'has dit que feu llibrets de Roquefort, de sobrassada.
De sobrassada amb parmesà.
De sobrassada amb parmesà? Això és espectacular.
Espectacular. Bueno, és que fem... De fet, tenim un dels productes elaborats estrella, és el de formatge de brí. És a dir, fem un pastís... Bueno, el tanto, tenim hamburgueses de xocolata.
Ai. Ui. No,
Mira, Toni,
prefereixo, a mi, on, després de dir-me llibret de sobrassada...
Amb parmesà,
ja em pots dir el que vulguis.
Escolta, jo...
Tu ja has arribat al meu límit. O sigui, a partir d'aquí ni hamburguesa, xocolata, ni res. Jo vull tastar aquest llibret.
Això no es fa així.
No, fem una cosa. Fem una cosa.
Això es fa com vaig fer jo l'altre dia, que vaig dir de quins sabors eren les paletes de...
Ens les va portar, és veritat.
I us les vaig portar. O sigui, això no es fa així.
També podem fer una altra cosa, que és tornar-lo a convidar que vingui la setmana vinent i fer-li uns encàrrecs i que ens els porti. No?
Això està fet. Jo estic aquí cada vegada que altres vulguem.
Doncs és meravellós. Escolta'm, hem d'aprendre molt, és important que vingui perquè hem d'aprendre molt els talls. Segons sabem, ens fem una mica embolic quan anem a comprar la carnisseria, no?
Sí. Ens trobem gent...
Deixa'm dir-te que jo m'he sentit bastant identificat en la majoria. No tinc ni idea de tot això. Digues.
És curiós, eh? Sí, gent que ve dient que el meu home... m'ha dit que aquí teniu un peixet molt bo i jo només veig carn.
Clar, jo hauria estat una de la gent que hagués dit això. I el peixet és un tall.
Sí, és un tall de la vedella. O el conill. El conill és una part de la vedella. I clar, la gent diu, on està el conill? Sí. Aquí no està el conill.
El conillet de vedella.
El conillet de vedella.
El conillet de vedella.
Va, i l'estrella és el cap de mort.
La cabeza de muerto. Mm. No li diuen així en castellà. És que tal com m'has mirat...
No.
Com és?
És una part de la cuixa.
No, però en castellà, com es diu?
Ah, cap de mort. Ah,
en castellà.
No ho sé.
No és cabeza de muerto.
No és que... Sí, teòricament sí, és la traducció literal. No? Però t'imagines que vingui algú i et digui ¿me das una cabeza de muerto?
Sí.
No sabria jo com contestar-li.
Ja. Yeah.
Lo del conejo lo llevo un poco mejor.
Ja. Yeah.
Però la cabeza de muerto no...
I hi ha gent que demana matagana?
Matambre.
Matambre.
Matambre. I dius... En sèrio?
Sí
que ho fan, sí.
Sí, eh?
És curiós.
Bueno, és curiós, no? Toni, tu declares en tots els talls?
Amb alguns sí.
Sí.
Sí, amb alguns sí, perquè són els que habitualment comprem a casa.
Clar.
Però és que, com que a casa no som gaire carnívors...
Sí.
Vull dir, ja tenim 2-3 talls, quan fem la vedella rostida i aquestes coses, doncs ja tenim el tall concret, no? I d'altres ni els he provat, la veritat.
Lídia, i tu què?
Jo vaig i li dic
em posa d'aquest?
D'aquest, i em posa d'aquest, i ja està.
I jo compro igual.
I ja està.
Això és fantàstic, eh? S'agraeix molt, eh?
I ja
el
està,
compra d'aquest
i...
s'agraeix?
Sí.
Per què?
Vull fer un estofat. Posa'm algú per fer l'estofat, ja està.
Sí.
Sí.
No, bueno, que sigui tendre.
Jo crec que no hi ha cosa que m'agradi més el dia que vull cuinar. A mi el dia que vull cuinar, no hi ha res que m'agradi més que anar al mercat i demanar consells.
Sí.
No? I acabes fent... No sé, jo recordo un dia que vaig fer unes faves a la catalana que tenia ganes de provar, no? Li vaig posar de tot. A cada botiga que anava em recordava, no, i posa-li també un tros de no sé què, doni'm. Vam acabar fent unes... Clar, boníssimes.
Això és l'avantatge, amb permís, dels mercats.
Clar.
Jo penso que és molt proper a tot. I ajuda a inclús aprendre a cuinar.
Ja.
Aprendre a cuinar. Donem receptes i tal. Jo... Què ets a dir?
Soc clar. Què ets a dir, no?
Escolta'm, va, parlem del tall, el tall, no, parlem de la peça sencera que ha viscut la Lídia aquesta setmana al Bridal Week. Està molt bé perquè, efectivament, has aconseguit una acreditació per entrar, sí, allò que deies, com, desfiles prohibidos?
Sí, aviam, la Bridal té com, primer, et conviden, diguéssim, els dissenyadors, mm-hmm, vale?
Sí.
I després, diguéssim que tens tres nits, per dir-ho així,
sí,
que hi ha la Bridal Night, que és la pròpia festa que fa, diguéssim, la Fira de Barcelona,
sí,
de la Bridal Night. Llavors, el segon dia hi ha dues empreses molt grans, aquí, bueno, a tota Espanya i al món. No, no crec que s'hagi de dir el nom, per dir-ho així.
No sé, tu mateixa. No passa res, eh?
Bueno, pues Rosa Clara i Pronòvies, per dir-ho així.
Home, sí, sí, tant,
són,
què s'ha de dir?
Són dues empreses molt grans.
Home, abans has parlat del president de Pronòvies.
Sí.
Doncs el bueno, mateix.
Pues no? Això. I llavors, amb aquestes desfilades,
uh-huh,
doncs, diguéssim que tenim... Què és més millor, que entri una influencer que una persona al final que portarà un client final a la botiga.
Yeah.
Llavors, diguéssim que vam pujar un esglaó i jo, abans pandèmia, vam fer una venda dintre de la botiga de Pronòvies, se'ns va reconèixer i aquest any, gràcies a la directora de la botiga també de Pronòvies aquí de Barcelona,
uh-huh,
ens van convidar, diguéssim, a la desfilada i a la festa.
Ara farem una pausa perquè tenim una persona al telèfon des de fa molta estona, jo no ho sabia, li demano disculpes, eh? Només una cosa. És veritat que se us ha disparat la quantitat de gent que ara us segueix a Instagram?
Sí.
Veus? Has arribat, ja.
He arribat. Encara falta, encara
ja tenim,
falta
això.
Més.
Ja ho tenim,
falta,
ja ho tenim
encara
fet.
Encara falta més.
Escolta'm, avui la veritat és que ens ha cridat l'atenció, no?, quan el Papa Francesc ha demanat que es tracti millor les sogres, i a elles ha estat una... Jo crec que és simpàtic, no? Ha demanat que no critiquin, que no parlin tant, no? Més enllà d'això, és veritat que ens ha situat les sogres al mig de la conversa, i pensàvem, home, com ho fem des del punt de vista de la clientela, no?, per parlar del tema sogres? I hem dit... Calla, truquem una advocada matrimonialista. A veure fins a quin punt les sogres són o no protagonistes en aquest cas. Sandra Burgos, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I moltes gràcies per estar amb nosaltres, eh? La Sandra Burgos és experta en dret de família i dret matrimonial. Sona molt la paraula sogra al teu despatx, Sandra?
Home, doncs m'agradaria dir que no, i dir que, bueno, que això ha sigut una sortida de tot el Papa i tal, però realment és un tòpic i també ho veiem aquí en el despatx. És un tema, a veure, no en tots els casos, afortunadament, però, bueno, moltes vegades veiem que hi ha el comentari, no? O inclús això que et venen els nois i noies, quan parlo de nois i noies, de gent de 50 anys i de més, i que venen amb el papa o amb la mamà, i sembla que la conversa doncs la tinguis amb el pare o amb la mare, i dius, bueno, anem a veure, aquí qui es vol divorciar, vostè o el seu fill o la seva filla.
Ah,
llavors
sí?
També tenim... Oh, i tant. Sí, sí, ens trobem en molts casos inclús de pares o mares que es volen venir a assessorar perquè ja estan intuint doncs, que el seu fill o la seva filla doncs, sembla que apunta a una separació i es vol informar dels drets i tot això. I, home, jo des de la meva perspectiva els convido a que esperem a veure què passa i a partir d'aquí doncs, que vingui l'interessat o l'interessada.
I no només això, mare, és que clar, mira que es qüestiona moltes vegades amb el tema dels nens i les nenes l'accés de proteccionisme que a vegades un pot tenir envers els fills, quan ja estem parlant de pares i mares que van a l'advocada per parlar de la separació dels seus fills, estem dient que el fenomen s'allarga més enllà dels 30 anys, doncs.
Sí, sí, i tant, però és que al·lucinaríeu perquè és que, bueno, i a vegades pues, bueno, no podem impedir, no?, que entrin a la visita. A mi personalment no m'agrada, inclús intento una miqueta que es quedin a la sala d'espera, perquè a vegades es parlen de coses que, escolta'm, no et ve de gust que senti el teu pare o la teva mare, no per res, no?, però clar, són coses íntimes i tal, i bueno, realment són partíceps i hi ha pares i mares doncs, que es fiquen, i també han tingut casos doncs, de supòsits que han vingut a informar-se sobre el divorci o la separació que estan farts del sogre o de la sogra, no?
Però m'agrada molt el que estàs fent, Sandra, perquè estàs parlant en tot moment de la sogra i del sogre. Perquè jo crec que, efectivament, a vegades hem posat el focus segurament amb la dona, però en realitat sí. Aquí la responsabilitat és absolutament compartida, no?
Sí, és que veiem, a veure, hi ha sempre l'acudit, no? L'acudit fàcil de la sogra, no? Sembla que estan demonitzades, no? Ho ha dit el papa, que no són el diablo, però quasi, ha vingut a dir, no? I doncs, bueno, però això pensa que està molt distribuït, eh? Jo vull ser inclusiva sempre, i en aquests casos hi ha sogres homes i sogres dones, que déu-n'hi-do, eh? Jo no faria una distinció entre uns i uns altres, perquè en tenim i força, de tots els gèneres.
És veritat que heu portat el cas d'una noia que es va separar perquè, no sé si la sogra o el sogre tenien claus sí. de casa i entraven sí. a les 7 del matí es presentaven cada dia a la casa. És possible, això?
Que ho hagi llegit? Sí, estàs ben informat.
Explica'ns...
Estàs ben informat, Toni.
Explica'ns com anar, sí. Sandra.
Això va ser el cas d'una noia, doncs, mira, d'uns 40 anys, d'aquí de Sabadell, en tenia 40, 42, i, bueno, el seu alegato, el que em va venir, bueno, va demanar visita aquí al despatx, i, bueno, em va explicar que es volia divorciar, que no podia més. A veure, jo no pregunto mai els motius, però, bueno, clar, parles amb la persona i, bueno, és normal, és humà que t'expliquin, no? I m'explicava, i em deia, és que no puc amb la meva sogra. Dic, home, dic, però no vius amb la teva sogra, no? Ella viu a pa. Diu, sí, sí, ella té el seu marit i manega el seu marit. Però és que també manera el meu home, el seu home doncs era fill únic, llavors aquella senyora doncs allò que vivia a los vientos, no?, pel seu fill, però clar, és que arribava a tal punt, perquè us fixeu, que els diumenges a les 7 del matí vale, es presentava a casa del seu fill perquè tenia claus i bueno, ja començava a remenar la cuina, a recollir els plats que ells havien tingut a haver de deixar de dissabte al vespre i clar, ella estava, bueno, inclús havia arribat a ficar a l'habitació de matrimoni. Llavors, clar, la noia m'ho explicava, jo em feia la idea i pensava, home, si té raó. I a veure, a partir d'aquí desenvolupa la idea, perquè si arribava a fer això i es veu que la noia li deia al seu marit, al seu home, escolta'm, no pots parlar amb la teva mare, perquè és que això no em sembla ni mig normal, però bueno, ell la dispensava, i, bueno, al final doncs, va acabar amb divorci. Vam fer un divorci de mutu acord, afortunadament. Eh? Us he de dir que no és un acudit i és veritat, el senyor va venir a firmar el conveni i venir amb la mamà, que aquí a mi se'm va escapar el riure i bueno, suposo que segueixen molt, molt feliços aquest noi amb la mare i aquesta noia pel seu compte.
És una llàstima no tenir el telèfon, eh? En fi, Sandra, sempre és un plaer escoltar-te. Moltíssimes gràcies, eh?
A vosaltres, un
plaer. Una abraçada ben forta.
Cuideu-vos.
Igualment, la Sandra Burgos, experta en dret de família i dret matrimonial. Quatre minuts i arribarem a 6:15. Home, m'imagino que amb pares i mares tu, Lídia, deus tenir molta relació, no?
Jo tinc molta relació i també van acompanyar-los a tot arreu. Si van a provar-se el tratge de nuvi o això també els hi fa il·lusió.
No, i que hi ha una altra cosa, que m'imagino que molts pares i mares paguen.
Sí, paguen,
no?
Sí.
I home, això ja els hi dona
però,
una altra...
Ara t'estic... Aquest any m'estan sorprenent molt perquè hi ha molts nuvis que diuen si el meu pare m'aporta és gràcies... és un regal, però paguen ells el seu casament i em sembla molt bé i em sembla molt digne, però sí que és veritat que hi ha vegades que hi ha pares i mares que dius... a més, és molt incòmode perquè estàs en una sala, potser, no? I veus que callen, que deixen de parlar de cop. I això vol dir que no els està agradant el que està passant.
Yeah.
I tu els has d'interpretar. I això crea inseguretat també a aquella persona, potser, que s'està provant un vestit o un tratge de nuvi o que estan fent una prova de menú, per dir-ho així. I això és molt dur per les parelles, és molt dur.
Escolta'm.
I tinc inclús, ara parlant amb la Sandra,
sí, sí.
que li volia dir en una altra ocasió, tinc un parell de parelles amb un acord prematrimonial. És a dir, perquè hi ha una situació econòmica molt diferencial. Llavors, això també és molt dur.
Escolta'm, estic pensant, què pots fer negoci? S'ha anat al cap. Vull dir, t'estava escoltant, eh? Però la meva ment anava una altra cosa. Podries fer negoci amb el Carles. Un casament amb llibrets. Perdona, si jo un dia em caso, vull un casament amb llibrets de sobrassada i formatge...
Et faries creus?
Roquefort.
Faries
no,
creus
parmesà.
No, parmesà.
Faries creus de vegades de...
Oh, que bons! Jo no m'ho trec del cap.
No t'ho treus.
No, jo sortiré d'aquí pensant en els llibrets. No,
no te n'oblidis de les botifarres, eh?
Sí, estan bé, també, però els llibrets. O sigui, jo sóc un malalt dels llibrets. M'agraden els llibrets?
Escolta, no es parli més. Enviem llibrets.
La meva germana, l'altre dia, t'ho juro, i això és veritat, eh? La meva germana em va preparar una bossa de llibrets.
A més, et sorprendrà una cosa.
S'ha de ser molt guai.
S'ha de ser molt guai, s'ha de ser molt guai.
Digues, digues. Sí,
Toni, et sorprendrà una cosa, perquè tu el llibret, de què te l'imagines? De porc?
Sí.
Clar, no. És de vedella.
De vedella?
amb la qual la sorpresa és més grata encara. Sí, sí.
M'agraden les sorpreses
és
grates.
Molt més grata.
Bueno, bé, en parlarem d'això. Sí, perquè estem engreixant sense un motiu real, no? Exacte. Com a mínim, no pot ser. Exacte. Això. No pot ser.
Sí, no pot ser.
Toni, va, com ha anat la setmana al taxi? Explica'ns coses.
Bé. Ha sigut una setmana normal, hi ha hagut bastanta feina, sí. com havíem dit abans.
Sí.
I, bueno, alguna anècdota ha passat, com sempre.
Alguna cosa ha passat, no? Sí, a mi em té el cor, vaja, una mica impressionat, sobretot que la gent arribi a explicar determinades coses. Ho dic per aquest metge,
sí.
Saps?
Això ha sigut molt fort.
Però és molt fort que la gent confessi coses així,
bueno,
no?
Bueno, perquè, clar, és el que dèiem sempre. Aquest taxista el veus, no el tornaràs a veure mai més, i si el tornes a veure ja no el coneixeràs.
Yeah.
I t'expliquen coses, perquè, clar, aquest senyor, un senyor de 61 anys, devia tenir un sobre els 60-61, i que et digui el que a mi em va dir, jo em vaig quedar, dic ostres, dic podria anar a algun lloc que això podria, que pagant t'ho fan, no? Bueno, perquè ells no ho saben. Bueno, va entrar un senyor que és metge, que treballa en una fundació important d'aquí a Barcelona, el que em va dir ell, eh?
Sí, sí.
I resulta que és un senyor que ell viu en un àtic. I quan està avorrit a casa seva, va al terrat i amb llarga vistes va espiant i mirant què veu. I clar, ha pogut veure gent fent coses, fent sexe. Alguns ha tingut la desgràcia que només se li veien els peus. Dius que, esclar, estaven allà.
Home, ha tingut la desgràcia, potser ell, sí. Ells no, eh?
No. Ell sí, ell ha tingut la desgràcia perquè em deia, és que veu, estava la persiana mig baixada i resulta que només veia els peus.
Diu, perquè allà... no tenia el telèfon, sí, que si no truco, a veure si no. Poden pujar allò.
I a sobre s'ofent, l'home.
Exacte.
A sobre s'ofent.
I a més a més, es veu que té controlades diverses finestres i així. Clar, i això em fa pensar de dir, aviam, et penses que estàs tu molt anònim a Barcelona, però no al tanto. Que aquí, vull dir-te, poden veure i poden espiar. Com... I tu no t'ho penses, eh?
Ja. Yeah.
Clar, si mirem la pel·lícula La finestra indiscreta, aquell home està allà amb la pota trencada i, clar, està avorrit, però aquest no, aquest és que puja al terrat a mirar. I, clar, jo em vaig quedar, i és que no sabia què dir-li. Dic, jo no ho he fet mai, li vaig dir. Diu, oi, doncs escolti, doncs està molt bé, eh? Perquè diu, després, i quan en tens ganes, i això...
Diu, no és la tele, diu, no passen publicitat ni res, vull dir...
Però
no?
Això també, bueno, això, aquestes històries que se senten al metro, que van amb els mòbils per sota de les fatlies de les noies, no? O sigui, al final és això, a l'estiu, que van amb els mòbils al revés al metro, i van gravant...
Això és horrorós.
Sí. Això em sembla...
Ai, mira, mal rotllo. No. S'han de fer aquestes coses.
No, clar,
no. Prou,
prou,
no?
Prou
d'aquestes coses, molt malament. Una cosa que està molt bé, deixeu-me que us expliqui una història que és molt xula, que la conec ja des de fa un temps, i en vam parlar en el seu moment, però ens agrada posar-hi l'altaveu per veure com va, no? Perquè és en aquests moments que, a més, hi ha molta gent que ho està passant malament, no? I que té dificultats per accedir al menjar, i que, bé, que és una situació complicada, ja ho sabem, no? L'existència d'una iniciativa com Too Good To Go, sabeu què és o no?
Too Good To Go, sí, que quan acabes, diguéssim, l'hora de menjar,
sí?
Diguéssim, o l'hora de la compra, llavors aquell producte baixa de preu i el pots adquirir amb un preu més baix.
Què estàs dient, Carles?
Jo treballo amb ells.
Tu treballes amb ells?
Sí.
Bé, el Carles és carnisser, ho dic per la persona que teníem al telèfon, l'Helena Calvo. Helena, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Mira, és casualitat, però efectivament tenim a l'estudi gent que treballa amb tu. Explica'ns una mica la teva iniciativa, Carles.
Bueno, nosaltres treballem amb Too Good To Go fa just una setmana.
Ah.
Perquè precisament els elaborats que fem, nosaltres tenen una caducitat molt curta perquè és producte totalment fresc.
Clar.
Llavors, tot el que elaborem el dissabte i no ho venem, el dilluns fem packs que venen a buscar els clients d'usuaris de l'aplicació de Too Good To Go.
Explica'ns una mica com funciona això, Helena.
Bé, primer de tot, benvingut, Carles, a Too Good To Go. Si fa una setmana
gràcies.
Que treballeu amb nosaltres, espero que sigui per molt de temps. Bé, doncs Too Good To Go és això, ja ho heu explicat molt bé. Bàsicament, la nostra missió és aconseguir evitar el malbaratament alimentari. Somiem en un planeta sense malbaratament.
Uh-huh.
I el que fem és, mitjançant una plataforma, que és una aplicació pel mòbil gratuïta, connectem establiments de tot tipus, des de grans cadenes de supermercats o inclús fabricants i productors de grans dimensions, fins a parades de mercat o petits artesans de barri, no? Que tenen possiblement excedent alimentari al final de la jornada, al final del dia, evitar que aquest menjar es llenci, no? Com ho fem? Doncs posant a la plataforma i connectant-ho amb milions d'usuaris que estan disposats a salvar aquest menjar comprant-lo a un preu reduït, a una hora determinada, a un lloc determinat, connectant doncs, aquestes persones amb el menjar.
Però això és magnífic, no? Perquè anem a l'exemple pràctic. Em sembla, és que hem tingut sort, Helena, m'encanta que estiguis aquí, que ens
sí,
expliquis.
No? Però, és ideal, això.
És que tenim la botiga on ho fan, i és casualitat, és absoluta casualitat. Aleshores, clar, què passa? Que si no es baixa el preu i allò no es ven, allò es fa malbé.
Sí. Nosaltres fem el que no venem el dissabte, fem dos parts. Una la cedim a la xarxa d'aliments de les Corts i l'altra la posem a disposició de...
Això està molt bé.
Sí, sí.
I clar, els descomptes m'imagino que són considerables, no?
Són enormes, sí. L'Helena ho explicarà millor que jo, però són enormes.
Enormes, Helena?
Sí, sí, sí. La veritat és que pel preu que acostuma a tenir els packs, que és entre 3, 4, 5 euros, la gent s'emporta el triple de preu, o sigui, el triple de producte per aquell preu, no s'endú producte pel valor de 9, 12 o 15 euros.
Clar, estic pensant d'altra banda... Com... Disculpa només un incís, eh? Estic pensant que la persona en qüestió, en el cas concret teu, pot arribar a congelar allò que ha comprat, no?
Totalment, totalment.
Clar, amb la qual cosa, efectivament, tu sí que no pots congelar-ho i tornar-ho a vendre,
però
la persona ho pot utilitzar aquell dia com pot utilitzar la setmana vinent, no?
Totalment.
Ah, perfecte. Sí. Disculpa, Helena.
També és per això que a les nostres xarxes també i de tots els canals de comunicació que tenim sempre estem donant trucs per evitar el malbaratament o petits consells de planificació, de congelació, de reaprofitament, que és molt important, no? De si em donen, doncs potser justament ahir, no? Aquí al Mercat de Sant Antoni vaig salvar un pack de fruites i verdures, doncs n'hi ha que estan millor i que és una cosa més estètica, però d'altres sí que estan més madures. Doncs amb tot el reforç que podem fer des de Too Good To Go és explicar-te doncs, què pots fer amb plàtans madurs, perquè si et donen 6 plàtans madurs i sou dos a casa o ets tu sol, potser no te'ls pots menjar tots, però sí que els pots congelar, pots fer un batut, un postre, hi ha mil opcions, no? I des de tot també fem aquesta part de sensibilització amb aquests petits trucs o amb grans campanyes per ajudar també al consumidor final, a les llars, no? A poder evitar aquest malbaratament.
Escolta, em sembla una iniciativa magnífica. Fem una cosa, Helena, vine un dia al programa i en parlem amb molta més calma i de manera més extensa i posem exemples i perquè em sembla realment una idea fantàstica, no? En favor de la sostenibilitat, en favor del no malbaratament, vaja, que està fan, i també de l'economia. O sigui que és magnífic.
Exacte, tothom hi guanya, crec, no? Sí, l'establiment sí. no acaba llançant res, que ho ha produït doncs, amb carinyo i invertint-hi diners i temps, l'usuari doncs, pot provar nous productes i pagar menys diners i té una quantitat considerable de menjar, i el planeta doncs, també guanya, perquè al final no es llencen menjar, no es llencen recursos i evitem tot aquest impacte negatiu al medi ambient.
L'aplicació es diu Too Good To Go. Helena Calvo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, fins
gràcies.
Aviat.
Adéu, bona tarda. Adéu. Xulíssim, no, això?
Sí, sí, perquè almenys no es llença el menjar.
Clar, és que... Bueno, que és terrible, o sigui, estem parlant de que hi ha gent que passa gana i estem llançant menjar. És brutal, no? I és una manera fantàstica, guanya tothom, efectivament, no?
Sí, 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 està claríssim. Nosaltres, realment, per qualsevol botiga, en cap cas és una línia de negoci. Al contrari, simplement el que fas és no llançar.
I no perdre, tampoc, no?
Bueno...
no guanyes?
No, i inclús... O sigui, guanyes perquè no ho llences.
Ja.
Però realment els descomptes són enormes.
Bueno, això està molt bé. Està sí, molt bé sí, també per la gent que no té pasta, que la gent...
Sí,
no,
sí, sí,
no,
que... per suposat.
Que vols demanar un tipus de menjar concret i que si no tinguessis amb aquesta aplicació, potser no te'l pots permetre aquell dia.
No, per això.
O sigui, al final, penso que és una aplicació molt bona.
L'única cosa negativa és que jo estic segur que els llibrets de sobrassada...
No arriben.
A Mental no arriben.
No arriben.
Crec que les botifarres de ceba caramelitzada... I què era? Amb quin formatge? Roquefort.
Roquefort. Roquefort. Roquefort.
Boníssim. Toni, parlem de coses del taxi.
Què vols que et parli?
No ho sé, el que tu vulguis. O sigui, llibrets no en feu, no?
No, però una vegada també vaig trobar dalt del taxi amb una baralla d'una parella.
Ah, sí?
Però una cosa que va ser un dissabte a la tarda allà a la zona de la Barceloneta. Sí. Mentre era un matrimoni i es comença a barallar, però només faltava que es fotessin pinyos, no? Arribem amb un taxi i ella li diu, baixa del cotxe. Ui. I ell, no, que baixis del cotxe. I sí, la mà va baixar. I la dona em diu, és que el meu marit cada vegada està més insuportable. El meu fill ja li diu... Papa, tira't de la Torre Mafre. I ell no es tira.
De veritat, però, et va dir això? Escolta'm, però què passa al teu taxi?
I jo li dic escolti'm, però és que s'estira de la Torre Mafre. Diu, no, i ell no es tira, és que està insuportable, no hi ha qui l'aguanti. I després vaig pensar, aquesta és d'aquelles que si un dia queda viuda, és d'aquelles que plorarà, ai, mi marido, no sé què, no? I això vaig pensar-ho jo. Però és que, clar, això un dissabte a la tarda, que venien de dinar...
Què va fer el senyor?
Va baixar.
I no sap res més
del
senyor.
Ah, no, i ella va arribar a casa seva i l'home devia arribar a peu.
Ai, pobre.
Però l'home va arribar.
O va agafar un altre taxi.
No sé. No sabem. Va fer aquell home, no tinc idea.
Lídia, parla'ns de Victoria Federica.
Doncs vam, el protocol per entrar al desfile, no? O sigui, hi ha dos files, una... I veig que entren com... es posa com un carril en fira i dic, ui, qui és això? I jo, bueno, llavors et posa una pulsera, et passen... et demanen DNI i tal, per comprovar que perquè tot va amb llistat, DNI superben organitzat, tot s'ha de dir. Uh-huh. Entres, veus a la desfilada tal, i va ser la meva mare, des del... que sé que m'està escoltant, va ser la meva mare que des de la televisió em diu, Lídia, tens la Victoria Federica molt a prop? I dic, jo no l'he vist, no sé on està. Bueno, total. I llavors estava justament a la desfilada, estava justament davant.
Davant teu?
Davant meu. Bueno, davant meu. Dos files amb el sentit contrari. És a dir, jo estava en una banda i ell estava a l'altra.
Ja t'imagino tu, Victoria!
No, i llavors sí que és veritat que després doncs, es fa una festa, val? Llavors, on hi ha, bueno, donen de sopar i a més hi ha un bon festón que hi havia el senyor, bueno, el fill del senyor Bárcenas, o sigui, que és la parella de la Victoria Federica. Uh-huh. I, bueno, va punxar de festa allà.
Ell és de jockey.
I llavors, pos una noia molt normal, molt alta, molt tímida, s'ha de dir, amb...
Sí, és molt campechana. No, ho dic, però sempre es diu la paraula campechana.
No, em va agradar molt la...
campechana, en català.
Campechana, no sé.
Com,
surt.
Com dius? Molt planera.
Sí, molt planera.
No, però planera no és ben bé.
No queda.
Vull dir, sí, és segurament la paraula més adequada, però no agafa el mateix sentit, no?
No sé.
Sí, jo, tu creus que sí, eh?
Jo diria planera, però vaja.
Planera, molt bé.
Digues. També hi havia la Carmen Lomana i després la...
A mi aquella senyora en cau bé.
Aquella senyora en cau bé. I després l'Ester Cañadas.
Ah, molt bé.
També, que jo he de dir que el desfile molt bé, molt maco, molt, molt guai, però he de dir que quan la vaig veure ja sense el vestit de núvia perquè va fer una interpretació com a model a dintre de la desfilada, quan la vaig veure ja sense el tocado, sin el vestido, i vaig dir, Dios, vaig fer...
No sembla el mateix, no?
No.
Hi ha un article de Juan José Millás, meravellós, de fa uns anys, al País, que parlava del dia que van entrevistar Penélope Cruz.
Sí.
L'has llegit? Mira que fa temps, aquest article.
No, però sí, però...
I deia, diu, jo tenia la imatge de la gran actriu, no? I va obrir la porta una noia, no? Molt... amb un xàndal, baixeta, sense arreglar. Diu, home, diu, és que m'havia dormit no sé què. Diu, espera un moment. Diu, i se'n va anar, va tornar a la mitja hora i va tornar Penélope Cruz.
Això em va passar a mi amb l'Antonella.
Qui
la dona del Messi.
Ah,
la dona del Messi. Tu la veies i dius, hola? Dius, com és aquesta dona?
Et va
dona?
Ser foto amb Victoria Federica?
No, impossible. Inviable.
Titular del programa d'avui. Ens portaran llibrets, no? Escolta, amb un plaer, la setmana vinent seguim.
Moltíssimes gràcies.
Si tu vols venir. Gràcies, Lídia, gràcies, Toni. Senyores, senyors, demà tornem, ja ho saben, a les 3 de la tarda, a la sintonia de Ràdio Estel, el tot anirà bé. Salutacions en nom de tot l'equip, i demà ja serà dijous a tocar el cap de setmana. Fins demà, què diu? Fins demà, gràcies, bona tarda. Adéu.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.